James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. I ara, com cada setmana, comencem el programa amb l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. A aquest programa parlem de moltes coses relacionades amb el món digital i amb l'empresa. I una cosa, la cosa potser més bàsica del món digital, a part del telèfon mòbil que tots portem a la butxaca, és la pàgina web de la nostra empresa. Quasi bé tothom té una pàgina web. Però, bueno, primer, que quasi bé vol dir que no tothom la té, i després, quan he dit però bueno, perquè és que hi ha moltes que realment caldria realment començar a refer-les, a fer-les de nou. El tema és aquest. Hem de fer una pàgina web o hem de refer la pàgina web i tenim diverses opcions. La típica, que és la que no hem de seguir, és encarregar-se-la al nebot del conserge de la fàbrica del meu cosí, que és un noi molt espavilat i me la farà molt bé. La segona és recórrer a una empresa especialitzada, una empresa superespecialitzada que estudiarà la nostra web, però no solament l'aspecte i les funcionalitats, sinó com comunica, en fi, tot l'entorn amb el qual estarà la web. Una altra cosa és que ens atrevim a fer-la nosaltres o algú dintre l'empresa que algú sap del tema, utilitzant plataformes com WordPress o altres similars que hi ha, que realment ajuden molt a fer una web, però que tingui garanties de que funcioni tècnicament. O després hi ha també un pas més enllà o més cap aquí, no sé ben bé, de WordPress, que són empreses com Cap Empresa Sense Web, que és una empresa precisament del nostre convidat d'avui, que això ja és bastant més fàcil, amb 4 paràmetres, bueno, no sé si 4 o 12, però podem ja tenir una solució web. Bé, doncs per parlar de tot això, tenim el nostre convidat d'avui, és en David Ruiz. Ell és responsable de màrqueting digital de dues empreses, d'Interactiu i de Cap Empresa Sense Web. David, benvingut al programa.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs la primera pregunta és això. Volem fer una pàgina web i hem plantejat diverses solucions. Quin és el teu consell com a professional? Volem fer realment una pàgina web que funcioni, que tingui el mínim que ha de tenir, que tingui presència als buscadors, bla, bla, bla. Per on comencem?
Per on comencem? Molt bé. Com deies, hi ha moltes possibilitats. Ja tu mateix has dit, normalment, tot i que puguem estar temptats a anar cap aquí, la menys recomanable seria la de demanar un cop de mà a l'amic de o al cosí que, val? Perquè al final doncs, la creació d'una pàgina web requereix d'expertesa, d'experiència i d'un manteniment, no? Pensem que la pàgina web no només és fer-la, sinó que s'haurà de nutrir de contingut, s'hauran de resoldre incidències, s'hauran de fer actualitzacions, ens haurem d'ajustar a noves normatives, ens haurem d'adaptar a canvis que plantegi Google per tal que puguem estar ben posicionats. Per tant, si estem pendents, no?, de que hem demanat un favor, de que tal, quan pugui, ens farà, bueno, tenim el risc doncs, de quedar-nos al descobert. Per tant, doncs, en funció una mica de les necessitats, hi ha aquest d'aquest divers ventall de possibilitats que, en certa manera, van lligats al grau de llibertat que necessitem que tingui la nostra web o al grau també de moltes vegades de funcionalitats. És a dir, per una banda, un web fet a mida, un web que ens faci una agència digital i que ens el faci des de zero específicament per nosaltres, quin avantatge tindrà? Que aquest web pràcticament és impossible que sentim a dir «Ostres, és que això no es pot fer», val? Perquè ens l'estan fent a mida i ens l'estan fent per nosaltres. Per tant, això es podrà fer. En què es tradueix això? Doncs que requerirà més inversió i que serà un procés més llarg. Ara, si necessitem funcionalitats molt específiques, més avançades, molt concretes, molta personalització, pot ser una molt bona opció. Un pas intermig, per exemple, no? Anem a dir, bueno, potser no necessito tant. He sentit a parlar de WordPress, em puc agafar un WordPress i anar tirant amb aquí, amb aquí. Bueno, en aquest cas cal tenir en compte que amb WordPress hi ha una sèrie d'integracions, de modificacions que es poden fer, perquè al final WordPress, per exemple, parteix de plantilles que requereixen tenir uns coneixements de programació. Val? Llavors hem de tenir en compte, no té per què ser una mala opció, però hem de tenir en compte que tindrem una sèrie de limitacions que venen fixades per la plantilla que utilitzem i que si les volem modificar o les volem ampliar, sí que ens farà falta tenir una sèrie de coneixements una mica més avançats i aquí és on, si no hi entenem gaire, ens podem potser enganxar una miqueta a les mans. I una mica, doncs, en l'altre cantó de l'espectre de possibilitats, hi haurien aquestes plataformes, com comentaves, per exemple, la nostra cap empresa sense web, que ja estan tancades i definides, que sí que són plataformes que són més simples, però que ja estan pensades per cobrir les necessitats bàsiques que pugui tenir qualsevol usuari d'una pyme en quant a una pàgina web o una botiga online. Normalment, aquest tipus de plataformes tenen un cost que és inferior al de tenir, per exemple, una línia mòbil, val? I aquí sí que hem de tenir, no cal que tinguem cap tipus de coneixement, de programació, d'informàtica, etc. Val? Aquí el que tenim és que, com ho t'he explicat abans, que una pàgina web feta a mida requereix una sèrie de manteniments, de coses que s'han d'anar aplicant constantment, doncs el que es fa en aquestes plataformes més low cost, més econòmiques, és que totes aquestes millores s'apliquen a la plataforma mare. Llavors, nosaltres tenim un gestor on només hem d'entrar el contingut, les imatges, definir l'ordre i no ens hem d'estar preocupant, doncs, ostres, si la política de privacitat ha canviat, si tinc les cookies actualitzades, si Google no sé quantos, si el web es veurà des de qualsevol navegador, val? Són plataformes que no podem fer grans virgueries, però que per tenir una presència més que correcta amb un disseny personalitzat, etc., doncs ja ens la cobreixen. Llavors, jo què recomanaria? Una mica explicats els pros i contres que pot tenir una mica, a grosso modo, cadascuna de les opcions. Parlar amb una agència digital, parlar amb algun desenvolupador web, amb algú que estigui dintre el sector i doncs tenir en compte quines són les nostres necessitats, quins timings tenim i quin pressupost. I llavors doncs, que ens puguin assessorar de quina pot ser la solució que més bé encaixa pel que necessitem. No té per què ser una cosa molt bona i l'altra molt dolenta. Al final, menys potser l'opció aquesta, no?, de demanar-ho al cosí, la majoria d'opcions poden tenir un encaix per a molts projectes.
Una cosa que hem sentit més d'un cop d'algú que ha fet la seva primera pàgina web i ha recorregut a un professional, entre cometes, és que després ha quedat cautiu, perquè li han fet una programació tan a mida, tan ben feta expressament per un programador, que quan trenca les relacions amb aquell programador no hi ha qui entengui el que ha fet i amb la qual cosa la nostra web queda pràcticament morta o fixada i no podem... En aquest sentit, quines precaucions hem de prendre perquè no ens passi això, perquè puguem realment desvincular-nos de l'empresa, perquè qualsevol cosa, si tinguéssim necessitat de desvincular-nos, no?
En aquest cas, doncs, com molt bé també assenyales, ja el primer que hem de fer és, davant de qualsevol de les solucions o opcions que ens plantegin, informar-nos, encara que nosaltres no hi entenguem, de la plataforma que s'utilitzarà o del codi de programació o de com es farà, sí que ens facilitin aquesta informació. És a dir, quin llenguatge de programació s'utilitzarà, quina plataforma, quins requisits tindrà, què passarà si es trenca aquesta relació, no? Per, al final, tenir doncs, aquesta possibilitat de portar el projecte, canviar de proveïdor, canviar de gestor, sobretot informar-se prèviament, perquè al final cada agència, cada professional té una manera molt específica de treballar. Això hi ha un risc que sempre ens hi podem trobar, de que ens hagin fet algo molt adaptat a nosaltres. La majoria de programadors dominen molts dels llenguatges més utilitzats, també dominen la majoria de plataformes més utilitzades. Per tant, no sol haver-hi... No hauríem, si ens hem informat prèviament abans, no hauríem de tenir aquests problemes de portabilitat, però bé, sí que el millor és deixar les coses clares d'un bon inici i tenir en compte també que això pot passar tant per un extrem com per l'altre, que a vegades en plataformes d'aquestes que també ja estan tancades i definides, és clar, és com, per exemple, entre els mòbils, Apple i Android. Són sistemes operatius diferents, no són compatibles entre ells i a vegades hem de ser conscients doncs, que si tenim una cosa amb Android no la podrem fer servir amb Apple i viceversa. No? Faig aquest comparatiu amb els mòbils perquè ens entenguem i sobretot ens informem abans de res que en una pàgina web ens pot passar el mateix.
Dos coses més sobre la pàgina web que també crec que han de saber els nostres oients. El nom, o sigui, la meva empresa.com. Aquest nom, el nom de la pàgina web, sigui .com, .cat, el que vulguis, com haig de fer perquè sigui meu? Que no quedi després, torno a dir, cautiu d'algú que ha comprat el nom amb el meu nom, en teoria, i després, o sigui, què ens recomanes per fer la compra del domini?
Doncs jo sempre el que recomanaria per no trobar-nos amb sorpreses amb temes de domini o d'allotjament és que sobretot la compra la fem nosaltres des de la nostra empresa, que estigui a nom nostre, que nosaltres tinguem les credencials d'accés, que tinguem contacte amb la plataforma on hem comprat el domini, on hem comprat l'allotjament i si és mai ens podrem trobar doncs, amb que un tercer ens pugui retenir això que en realitat és nostre.
Bé, David, seguim amb tu. Jo crec que sí que tothom és conscient de que és un tema estratègic el fet de tenir una pàgina web, però fins a quin punt realment, per la teva experiència, la gent és conscient de la importància de tenir la web i tenir-la com cal?
Cada vegada hi ha més consciència de la importància estratègica de tenir una web i de tenir-la bé o de tenir una bona presència digital, però sí que moltes vegades aquest punt de consciència potser no és el suficientment alt. Val? Et parlaré d'alguns percentatges que considero molt, molt rellevants. Per exemple, doncs, segons estudis de Google, actualment més del 80% de la gent utilitza el seu cercador o investiga a internet abans de prendre una decisió de compra o de decantar-se per un proveïdor. Val? El 80% de la gent. Què passa, a més? Que si de totes aquestes cerques no ocupem una bona posició a Google, perdem pistonada, val? Perquè els 5 primers resultats de Google són els que reben a més del 70% dels usuaris, el 70% de les visites i dels clics. Per no parlar ja de la que és la primera posició que directament ocupa s'emporta un 30%, val? Llavors, què passa? Que si no som conscients d'aquestes xifres, del número de gent que consulta internet, del número de gent que es queda en les primeres posicions de Google, podem caure en el parany de dir, bé, jo ja tinc web, ja tinc fitxa de Google My Business, ja tinc xarxa, ja estic online. Val? Però, és clar, hem de mirar com és aquesta presència que tenim online. Què veurà el nostre client potencial quan ens trobi per internet? Li transmetrem professionalitat? Li transmetrem confiança? La pàgina web tindrà una bona experiència d'usuari, estarà ben posicionada perquè la puguin trobar fàcilment a Google per paraules clau que ens interessin, les xarxes, i anem penjant coses de manera regular seguint una línia corporativa, o anem una mica al dia i potser realment fa 3 mesos que no pengem res, etcètera, no? Per tant, també doncs, què diuen de nosaltres online, si tenim bones ressenyes, tot aquest tipus de cosa, no?
Bé, al final... el que estàs dient, David, perdona que et talli perquè és que tenim temps i vull fer-te més preguntes, El que queda claríssim és que realment, si volem fer-ho ben fet, hem de caure en mans d'un professional. O sigui, quan més ens apartem de solucions més o menys estàndard o d'un amic, o sigui, anem a un professional perquè, com acabes de dir, hi ha moltes més variables. No solament és que funcioni, sinó quina imatge transmet, si ens troben o no ens troben. En definitiva, jo crec que el que es desprèn del que estàs dient és sí o sí recorrem a un professional, igual que un professional ens porta la comptabilitat del tema financer o un advocat de la nostra empresa. No tirem d'un que mà o menys ho sap fer, perquè no serà el que cal ser. Última qüestió. una recomanació ràpida per treure el màxim profit de la nostra presència a internet.
Doncs mira, jo en aquest cas el que diria que pugui ser d'utilitat pel màxim d'oients possible seria provar Google Ads a nivell de publicitat online, val? Poder sona com a Google AdWords, és el nom que tenia abans. Al final és això, és fer publicitat per aparèixer a les primeres posicions de Google. Això que ens garanteix que d'una manera ràpida podrem veure quins efectes i resultats té per la nostra empresa apareixen aquestes primeres posicions, per les paraules clau que a nosaltres ens interessen i per usuaris que, a més, estan en un punt avançat del procés de compra. Perquè si ja estan fent una cerca sobre el meu producte o servei és perquè ja estan interessats, no? Llavors, a moltes empreses que a vegades són reticents a engegar accions en el món digital o que no han començat a explorar gaire, aquest tastet d'estar a les primeres posicions de Google, què ens pot reportar? Penso que és una cosa molt profitosa que animo a pimes, autònoms, etc., a que provin, sempre que sigui doncs, possible de la mà d'un professional.
El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els nous conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. Bé, ja tenim la nostra web i ara es tracta de que ens trobin, quan algú busqui la nostra empresa, que ens trobi. Per fer-ho hi ha quantitat de disciplines. Avui parlarem de dos conceptes claus, el SEM i el SEO. David, què és el SEM i el SEO?
Mira, el SEO i el SEM són dos conceptes que van molt lligats al posicionament de la web, en com apareixem a Google o com apareixem als cercadors, però que funcionen de maneres molt diferents. Val? D'una banda tenim el SEO, que és l'optimització del posicionament orgànic. Val? Posicionament orgànic. I de l'altra tenim el SEM, que és marketing. La M de SEM correspon a marketing. Search Engine Marketing. Marketing, què vol dir? Que li paguem a Google o li paguem al cercador, paguem cèntims per aparèixer posicionats. Amb el SEO no estem pagant res a Google, sinó que és el propi cercador o el propi Google qui decideix en quina posició ens col·loca en funció de les seves pròpies normes.
O sigui, entenc que tant SEO com SEM són tècniques perquè la nostra web, quan algú busqui paraigües o sabates, la nostra empresa surti a dalt de tot del buscador. I entenc
Correcte.
Que has donat dues solucions. Una, teòricament, no té cost i la segona, sí. Ara, aquest teòricament no té cost, sí té cost perquè m'ho ha de fer algú, que suposo que em cobrarà.
Ah, exacte. La diferència entre l'una i l'altra és que una s'ha de pagar directament a Google, a part d'un professional que porti les campanyes, i l'altra no s'ha de pagar directament a Google, però sí que s'ha de pagar a un professional que optimitzi el SEO o bé dedicar-hi recursos, ja siguin a nivell de temes o econòmics, propis per optimitzar-ho. També una mica amb el risc doncs, que un professional sempre ens ho podrà fer més bé doncs, per l'experiència que tingui, no?
Bé, doncs centrem-nos potser en el SEO, que és la part que de moment encara no pagarem, però què ha de tenir la nostra web o que les coses mínimes perquè realment sigui trobada? Perquè, clar, en principi, quan pensem en una web, pensem que sigui bonica, que expliqui el nostre producte, etc., però no se'ns acudeix o se'ns acudeix una mica tard el fet de que és important que la trobin.
Quan pensem en SEO, amb el nostre web, hem de tenir en compte que Google mirarà tres factors. El primer de tots és com d'optimitzat tenim el web. Val? Com d'optimitzat a nivell de contingut, a nivell de textos, a nivell de URLs, a nivell de domini, a nivell de títols de pàgina, a nivell de noms de les imatges, absolutament tot. Qualsevol cosa que tinguem a dintre el web influeix en el posicionament que tindrem. Val? I a més, lògicament, tots els aspectes tècnics. La velocitat de càrrega, que s'adapti bé a dispositius, que el codi estigui optimitzat, etc. Val? Què passa? Que moltes vegades hi ha gent que es frustra quan diu, ostres, però jo la web funciona superbé, la tinc superben optimitzada, el contingut està fantàstic, però és que no estic primer encara, o no estic a la primera pàgina, no estic a tal lloc, o amb aquesta paraula no surto. Què passa? Que se'ns barregen altres factors que Google té en compte, com són la rellevància i l'autoritat de la pàgina web. Això què vol dir? Que el resultat, Google ha de considerar que és rellevant per l'usuari. Val? Això, fixeu-vos-hi, si proveu a fer una cerca des de Barcelona i la mateixa cerca la feu des de l'estranger o des de 90 quilòmetres més avall, els resultats canvien. Google té molt en compte el que pugui ser la rellevància, d'acord? I l'altre és l'autoritat, com passa amb tot, com passa amb les marques, com passa amb les empreses. Com més populars siguem, com més visites rebem, com més gent parli de nosaltres, com més webs externes enllacin a la nostra, si hem sortit a mitjans de comunicació digital, com més rum-rum hi hagi al voltant de la nostra empresa i de la nostra marca, Google també ho tindrà en compte. Per tant, són aquests tres principals factors.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. Bé, l'última paraula d'avui la té l'Alfred Causi, director de l'agència creativa With Agency. Alfred, volem parlar de LinkedIn. Tothom hem sentit parlar de LinkedIn o LinkedIn, però no sabem ben bé què és, però sobretot què és i quina importància té que tinguem el nostre perfil, no sé si personal o el de l'empresa. En definitiva, parla'ns de LinkedIn.
Bona tarda i primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a aquesta entrevista. Comencem amb LinkedIn. Segons dades de LinkedIn i d'informes independents, el 80% de les empreses revisa la pàgina o el perfil d'un proveïdor abans de contractar-lo. És a dir, en relacions empresarials entre empreses, LinkedIn és una font on contrastar la credibilitat, competència i fortalesa d'una empresa. I torno un altre cop a aquest 80%. El 80% dels leads en el sector B2B, és a dir, leads, possibles contactes comercials en relacions entre empreses, el 80% prové de LinkedIn. Espero que veieu la potència i utilitat d'aquesta xarxa amb aquestes xifres. Tornem a veure amb aquestes xifres la potència i utilitat de LinkedIn, que és la xarxa professional de persones i empreses. Com bé deies, diferenciem entre persones i empreses. Després ho veurem. Què ens dona i què ens ofereix LinkedIn? Us anomeno algunes accions que podeu fer i que es donen a la xarxa de LinkedIn perquè cadascú de vosaltres hi pensi a veure quina és la seva idònia activitat. Llavors, podeu buscar treballadors. Podeu reconèixer públicament la vàlua professional dels vostres actuals treballadors. Podeu difondre coneixements associats als vostres serveis o publicitar-los, publicitar directament els vostres serveis. Si feu un esdeveniment professional, LinkedIn és el lloc on podeu trobar els vostres inscrits. Podeu mostrar la fortalesa de la vostra empresa o de la vostra... I mostrar la fortalesa... no tant de la vostra empresa que també, com de la vostra expertesa tècnica, no? Si sou experts en alguna acció professional, LinkedIn és el lloc on ho podeu mostrar. Podem desenvolupar moltes altres accions, però sí que us faig una pregunta i que sí que m'agradaria que hi penséssiu, que és quina manera teniu de relacionar-vos professionalment amb els vostres actuals clients, proveïdors, amb els professionals que teniu al voltant. LinkedIn és el lloc per fer-ho. Abans de finalitzar, sí que m'agradaria tornar al principi. LinkedIn hi ha les empreses i les persones. Amb dues opcions, us recomano que tingueu una mínima activitat. Recomanem que les empreses publiquin contingut de qualitat un cop a la setmana almenys i que les persones, els professionals, fem comentaris, interaccions, publicacions durant la setmana. Personalment, sempre recomano que 10 minuts al dia obriu LinkedIn i interactueu una miqueta. I si, escolta, si òbviament, si no sabeu com plantejar-ho, em busqueu i en parlem.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.